Bon dia, les AFES de la Garrotxa s'uneixen perquè cada centre escolar pugui escollir com gestionar el seu propi menjador.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Evidentment és una pèrdua de control per part de les famílies de com es gestiona aquest servei en tots els nivells, no? En quant a la qualitat del servei de menús, de monitoratge, i també després un descontrol també de tot el que significa econòmicament, no? Hi ha AFES, doncs, com els diners que podien treure del menjador, després els revertien a la cuina.
És la representant de les AFES a la Garrotxa, Clara Llobet, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. El Consell Comarcal és qui marca la norma, però les AFES han pogut constatar que hi ha altres maneres de fer-ho. En aquest sentit, les AFES de la Garrotxa denuncien que el Consell Comarcal no és prou transparent en la gestió dels menjadors i asseguren que dona la gestió d'aquest servei a empreses de gran envergadura que fan els menús seguint criteris econòmics. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars d'aquest dimecres 24 de maig de 2023.
Al dia, en 4 minuts.
Amb la política com a gran protagonista en aquesta prèvia de les eleccions que se celebren aquest diumenge 28 de maig, comencem parlant de Junts, que preveu que les obres del nou cap de Sant Miquel d'Olot comencin a la tardor. El partit encapçalat per Pep Berga considera que és un projecte prioritari per a la ciutat. Esquerra Olot proposa l'obertura dels patis oberts als centres educatius d'Olot. Segons el partit, l'educació és un dels pilars del seu programa electoral amb l'objectiu de seguir educant els més joves de la ciutat. El PSC d'Olot, per la seva banda, aposta per l'enderrocament d'edificis malmesos del nucli antic per construir-n'hi de nous. El candidat a l'alcaldia, Josep Guix, ha explicat que l'habitatge és una prioritat per a la ciutat. La CUP Olot proposa traslladar l'àrea de pediatria a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. El partit ha assegurat que això permetria descongestionar l'ambulatori i optimitzar els usos de l'hospital. Activem Olot vol tirar endavant la reforma de l'estadi municipal amb propostes com un gimnàs pels esportistes i l'ampliació de la graderia dreta, entre d'altres. Olot Més vol que la ciutat sigui un pol d'innovació sostenible. Parlen de tecnificar l'agricultura començant a aplicar mètodes de vertical farming. L'agricultura vertical permet optimitzar les tècniques de cultiu sense necessitat de terra i des de la formació política. I des de la formació política asseguren que ja han començat una ronda de contactes per dur a terme aquest projecte. Activem Olot i En Comú Podem aposten per traslladar el centre d'atenció primària a l'antic edifici de l'Hospital Sant Jaume. Segons les dues candidatures, cal aprofitar els equipaments municipals com aquest. En successos, el jutjat de Guàrdia de Girona ha acordat deixar en llibertat provisional al conductor que aquest dilluns conduïa begut, drogat i sense carnet i que va patir un accident a Ridaura, on va morir el seu germà. L'Escola d'Art d'Olot s'imposa el primer encontre artístic internacional per a la prevenció de la violència masclista organitzat per l'ONG Medicos Mundi. Ho han fet amb un mural de 30 metres sota el nom d'Així. La Garrotxa Volcanic Walking oferirà fins a 13 activitats diferents aquest proper cap de setmana. Enguany, una de les novetats és que els participants es podran beneficiar dels avantatges del rumbós. En esports, el pilot Martí Vayreda, subcampió de Catalunya de bici trial, el garrotxí, ha aconseguit aquest cap de setmana una meritòria segona posició, tot i la lesió al genoll. L'actual campió del món, Eloi Palau, ha defensat el títol i ha guanyat la competició. I el Club Bàsquet Olot acaba el curs com el millor equip garrotxí a la tercera catalana. La Vall d'en Bas s'acomiada com el segon millor conjunt de la comarca. Per altra banda, l'Escola Pia abandona la categoria després de quedar últim de la Lliga i el Sant Joanenc intentarà evitar-ho en el play-out.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot. Avui seguim amb aquesta ratxa de pluges. Ahir vam passar de llarg de l'Alt Empordà, la resta va ploure més aviat poc, 4 litres per metre quadrat a la Vall d'en Bas, entre 1 i 3 litres a Olot, a la Cerdanya va ploure més, 11 litres a Das o 18 litres per metre quadrat a Ger. Doncs bé, avui preveiem un matí variable, mig ennuvolat, cap al migdia algun primer xàfec, sobretot ja passades les 12 a la 1 migdia es poden iniciar aquests ruixats. A les comarques interiors i del sud de Girona, sobretot. Per tant, la tarda pot ser tempestuosa a les comarques interiors i del sud de Girona, no tant cap a la costa o pràcticament gens a la Costa Brava i a l'Empordà. Preveiem xàfecs que puguin donar de 5 a 30 litres per metre quadrat, preferentment a la comarca d'Osona. També a prop del Montseny, les Guilleries, algun xàfec pot ser intens. A la resta, doncs, sembla que més aviat hi plourà poc. Les temperatures sense grans canvis, recordem que ahir van pujar fins als 23 graus a Vic, 23 a Olot, però a Cabanes van arribar 32 graus amb una tramuntana molt rescalfada o 29 a Espolla, a l'Alt Empordà. Bé, sembla que dijous pot ser el dia més inestable d'aquesta setmana, tindrem més pluges, més tempestes, podran ser més fortes i localment amaiguats. Per tant, dijous compte que les tempestes podrien ser notícia. En canvi, divendres i el cap de setmana, la pluja va desapareixent, torna a pujar la temperatura i, per tant, l'ambient serà bastant càlid.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 24 de maig de 2023 parlant de les AFES de la Garrotxa que s'uneixen perquè cada centre escolar pugui escollir com gestionar el seu propi menjador. El Consell Comarcal és qui marca la norma, però les AFES han pogut constatar que hi ha altres maneres de fer-ho. En aquest sentit, les AFES de la Garrotxa denuncien que el Consell Comarcal no és prou transparent en la gestió dels menjadors i asseguren que dona la gestió d'aquest servei a empreses de gran envergadura que fan els menús seguint criteris econòmics. Ens dona més detalls en Pere Ubach.
A través d'un comunicat, les AFES de la Garrotxa afirmen que la majoria de menjadors dels centres educatius de la comarca són gestionats pel Consell de la Garrotxa. Aquest organisme dona la gestió a altres empreses per oferir el servei que, segons els representants de les AFES, moltes vegades segueixen criteris econòmics sense tenir en compte si els aliments són de qualitat o de proximitat. Una altra opció que els dona el Consell és que les AFES es constitueixin com a empresa i gestionin el menjador de forma directa. La representant de les AFES de la Garrotxa, Clara Llobet, afirma que no totes les AFES disposen del temps per fer-ho i per això plantegen una tercera alternativa, que les AFES gestionin el servei de menjador de forma indirecta.
La nostra voluntat és que cada AFA, depenent de la situació de la seva escola, pugui decidir lliurement quin és, no? Que un és la gestió directa de l'AFA, que s'ha de constituir com a empresa, l'altra és la gestió indirecta per part del Consell Comarcal, o sigui que fa una licitació pública i després ho tenen normalment grans empreses com Ser Unión, però l'altra via, que aquí no s'està fent i altres comarques de Catalunya sí, és la gestió indirecta a través de les AFAs, o sigui que són les pròpies AFAs les que poden escollir una tercera empresa que porti la gestió.
Segons les AFES, amb aquesta tercera opció podrien optimitzar recursos i escollir empreses que s'adaptin a les necessitats de cada centre i creuen, doncs, que se'ls està perjudicant.
Evidentment és una pèrdua de control per part de les famílies de com es gestiona aquest servei en tots els nivells, no? En quant a la qualitat del servei de menús, de monitoratge i també després un descontrol també de tot el que significa econòmicament, no? Hi ha AFES doncs, com els diners que podien treure del menjador, després els revertien a la cuina.
Les AFES de la Garrotxa van reunir-se per primer cop amb el Consell Comarcal el 26 d'abril. Un dels representants de les AFES, Felip Vidal, explica que en aquesta reunió no van aclarir res i que des del Consell els van dir que aquesta alternativa era il·legal. Segons Vidal, han pogut constatar que no era així.
Fins ara sempre la resposta que ens donava el Consell Comarcal era que no era legal que les AFES poguessin gestionar el menjador de manera indirecta, perquè les altres opcions sí que les permetia, i ens sorprèn perquè després quan ens hem juntat i hem contactat amb la FAC, amb la Federació de AFES de Catalunya, sí que ens han dit que és legal, que en altres comarques sí que passa, que sí que existeix. I fins ara ens hem sentit una mica enganyats de que se'ns digués que no podíem fer-ho per una qüestió legal, quan entenem que, vist el que hem vist, és un tema de decisió política que encara no ens han explicat quins raonaments hi ha al darrere d'aquesta decisió política.
De moment, 18 afes de la Garrotxa han signat el manifest per reclamar més transparència a l'hora d'escollir quin model els convé en el menjador de cada centre educatiu.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Entrem en matèria d'eleccions municipals. Queden 5 dies per la crida als comicis d'aquest diumenge 28 de maig. A Olot, Junts preveu que les obres del nou cap de Sant Miquel comencin a la tardor. El partit encapçalat per Pep Berga considera que és un projecte prioritari per a la ciutat. Junts també es compromet a oferir un treball preventiu d'acompanyament a les famílies amb infants i adolescents amb problemes de salut mental. El cap del barri de Sant Miquel és considerat una prioritat per Junts Olot. El partit liderat per Pep Berga ha explicat que les obres al centre podrien començar la tardor. Els terrenys estan situats al carrer Martí Olomà del barri, terreny on des de fa mesos l'Ajuntament d'Olot ja ha projectat l'edifici. Junts considera que el cap actual, construït al març del 2007, ha quedat petit per atendre els 15.000 usuaris que cobreix. Pel que fa al nou centre, segons ells, promourà l'acompanyament a les famílies amb infants i adolescents amb problemes de salut mental o l'actualització del pla local d'addiccions. Segons el candidat a l'alcaldia, Pep Berga, també permetrà que augmenti la plantilla de treballadors.
Aquest centre d'atenció primària, una de les coses més importants que enclourà és el fet de tenir més espais, doncs també es podrà augmentar el nombre de metges, metgesses, infermers, infermeres doncs, que hi treballaran. Estem parlant d'un personal doncs, que passarà de 4 unitats, passarà a 6.
Junts Olot també aposta per un nou cap a Sant Miquel per tal de, segons ells, descongestionar les llistes d'espera de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Per la seva banda, Esquerra Olot proposa l'obertura dels patis oberts als centres educatius d'Olot. Segons el partit, l'educació és un dels pilars del seu programa electoral amb l'objectiu de seguir educant els més joves de la ciutat. Anil Puigvert.
El partit encapçalat per Josep Quintana ha proposat l'obertura de patis a les escoles de la ciutat amb l'objectiu que els joves també puguin gaudir-ne fora els horaris lectius. A més, des d'Esquerra també creuen que un dels temes més importants és la pacificació dels entorns escolars i afirmen que els alumnes han de poder arribar més tranquil·lament al centre sense l'aglomeració constant de vehicles que, segons ells, hi ha actualment. La número 10 d'Esquerra Republicana és Anna Bernades.
Necessitem que els joves tinguin espais per poder fer les seves activitats, ja siguin jocs, ja siguin partits, ja sigui qualsevol activitat que vulguin desenvolupar en aquests espais. És molt important el tema d'espais oberts i de patis oberts i aquest és el concepte que nosaltres, si estem governant la ciutat, doncs farem i obrirem els patis de les escoles als joves i als infants de la nostra ciutat.
Des d'Esquerra Republicana Olot també proposen la creació d'un centre de formació i inserció laboral social per a tots els alumnes que no hagin assolit l'ESO i baixar les matrícules de totes les extraescolars amb iniciativa pública.
El PSC d'Olot aposta per l'enderrocament d'edificis malmesos del nucli antic per construir-n'hi de nous. El candidat a l'alcaldia, Josep Guix, ha explicat que l'habitatge és una prioritat per a la ciutat. També ha criticat la gestió de l'actual equip de govern, que segons Guix ha destinat diners per pintar façanes a la plaça Major en comptes de millorar habitatges del nucli antic. El PSC d'Olot considera que la rehabilitació del nucli antic és una prioritat urgent i necessària a la ciutat. Critica la gestió de l'equip de govern de Junts en el darrer mandat, ja que, segons ells, han destinat diners per obres que han significat una inversió que podria haver servit per la compra d'habitatges buits al nucli antic, entre altres accions. Els socialistes tenen clara la seva idea per reformar un sector de la ciutat que pateix no només en matèria d'habitatge, sinó també en el sector del comerç, que consideren que és nul a dia d'avui. El candidat a l'alcaldia, Josep Guix, explica que volen enderrocar tots aquells habitatges deteriorats i construir-ne de nous.
Agafar determinades cases del barri vell que estan en molt mal estat, comprar-les, que això els propietaris segurament que estan encantats de poder-les vendre, i enderrocar i fer pisos o cases, pisos amb condicions dignes, amb terrassa, amb ascensor, amb balcons, etc., amb espais lliures.
El PSC d'Olot remarca que les ocupacions d'habitatges és un tema preocupant i creuen que la solució és fer més ric el nucli antic amb la implementació de comerços perquè cridin l'atenció de joves i gent gran a poder-hi viure. La CUP Olot proposa traslladar l'àrea de pediatria a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. El partit ha assegurat que això permetria descongestionar l'ambulatori i optimitzar els usos de l'hospital. Considera que l'atenció que es pot fer en uns barracons és poc digne. Guillem Guardiola.
Segons la CUP Olot, el servei de pediatria, que actualment es troba en barracons darrere el centre d'atenció primària, no facilita el treball ni l'atenció als infants. El partit considera que traslladar el servei a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa seria una bona idea. El candidat de la CUP Olot és Jordi Gasulla.
Ens sembla estrany i ens sembla poc digna l'atenció que es pot fer en uns barracons a totes les famílies. A més, és un espai reduït, és un espai que a vegades hi falta intimitat i que aquest canvi, traslladar-ho en el nou hospital, seria el més adequat. Que, a més, hi ha tot una ala infrautilitzada amb espais tancats, doncs que creiem que seria molt interessant, seria molt útil.
Sobre el manifest conjunt d'En Comú Podem i Activem Olot d'aquest dimarts, la CUP Olot es mostra d'acord en la majoria de punts, però lamenta que no se la tingués en compte a l'hora de redactar-lo i que se li compartís en poc més de 24 hores prèvies. Els cupaires estan en contra de traslladar el centre d'atenció primària a l'edifici de l'antic hospital, tot i que dona suport a instal·lar un mesurador públic de qualitat de l'aire al centre de la ciutat.
En matèria d'infraestructures esportives, Activem Olot vol tirar endavant la reforma de l'estadi municipal amb propostes com un gimnàs pels esportistes i l'ampliació de la graderia dreta, entre d'altres. Afirmen que és un projecte que s'ha de realitzar en diverses fases.
El partit encapçalat per Jordi Rubió té com a prioritat la rehabilitació de l'estadi municipal d'Olot dins el seu programa electoral. Des d'Activa Olot afirmen que en els últims 40 anys només s'han fet uns vestidors nous i la coberta del costat de la zona de tribuna. Creuen que hi manquen sortides d'emergència, lavabos per a minusvàlids, un gimnàs i una zona adequada a les necessitats de la premsa. A més, afirmen que cada vegada que plou hi ha una zona del Gol Sud que s'inunda. El candidat d'Activem Olot, Jordi Rubió, detalla quines són les seves propostes.
Activem Olot, el que també proposem, i parlat amb el club, amb l'Unió Esportiva Olot, és engrandir la grada de la banda dreta de l'estadi. A més, ha d'haver-hi una zona millorada, evidentment, de la vestida dels periodistes, que ara estan en unes condicions ínfimes.
Tot i això, Activem Olot creu que el projecte de l'estadi municipal s'ha d'executar per fases perquè l'Ajuntament té un pressupost limitat.
Olot Més, per la seva banda, vol que la ciutat sigui un pol d'innovació sostenible. Parlen de tecnificar l'agricultura començant a aplicar mètodes de vertical farming. L'agricultura vertical permet optimitzar les tècniques de cultiu sense necessitat de terra i des de la formació política asseguren que ja han començat una ronda de contactes per dur a terme aquest projecte.
Olot Més vol crear un ecosistema d'emprenedors. Volen que l'economia local compti amb una alta presència de startups i per això han demanat a l'enginyer industrial Albert Moner que idees una forma per lligar la sostenibilitat amb el món de les startups. Moner proposa l'agricultura vertical, ja que creu que el clima de la Garrotxa i la disposició d'energia geotèrmica són molt favorables per a aquesta pràctica.
Ara mateix estem parlant d'un tipus de solucions que són altament, o sigui, és una necessitat elevada, i estem parlant de solucions que el que permeten és produir aliments sense l'ús del sol i amb la reutilització tant de l'aigua com dels fertilitzants.
A més, Moner afirma que fa anys van detectar aquesta possibilitat i assegura que ja han iniciat una ronda de contactes per portar capital humà a la comarca i fer de l'agricultura vertical una realitat.
I per tancar el bloc electoral referent a la capital de la Garrotxa, Activem Olot i En Comú Podem aposten per traslladar el centre d'atenció primària a l'antic edifici de l'Hospital Sant Jaume. Segons les dues candidatures, cal aprofitar els equipaments municipals com aquest i redistribuir serveis per donar més facilitat a la població.
Activem Olot i En Comú Podem han lamentat que a dia d'avui la sanitat pública no sigui una prioritat per l'equip de govern. Les dues candidatures coincideixen en treballar un pla d'adequació en un nou espai per al centre d'atenció primària i donar un nou ús a l'edifici de l'Hospital Vell. La número 3 d'Activem Olot és Sandra Pascual.
L'ABS, que habitualment tots coneixem com el dispensari, és del Ministeri. Llavors no es poden fer reformes, no es pot canviar, està sobresaturada. Quan atenem els nostres fills els atenem en barracons, en containers. Aquest edifici és cèntric, aquell no, aquí és difícil d'arribar-hi, allà no, aquí hi ha línies de bus, allà no.
Segons Activem Olot i En Comú Podem, Olot és una de les poques ciutats que no disposa d'una atenció continuada per part del seu centre d'atenció primària. Stefan Schneider és membre d'En Comú Podem a Olot.
Ni en altres espais ni a l'hospital que es poden donar més ús a espais que estan desaprofitats. Això hem d'utilitzar, això hem de facilitar i ha de ser un tema a l'Ajuntament, un tema per la població d'Olot.
En Comú Podem i Activem Olot també aposten per crear una plataforma permanent d'escolta i seguiment dels problemes de gestió i finançament dels sanitaris, accelerar les obres de l'ABS de Sant Miquel i instal·lar un mesurador públic de qualitat de l'aire al centre de la ciutat.
Deixem de banda l'actualitat política de la ciutat d'Olot i obrim el ventall de la Garrotxa. Avui, en l'apartat de perfils, comencem coneixent les candidatures de les preses i també coneixerem la candidatura única de Tortellà.
Albert Danés i Casalprim és el candidat de Junts a l'alcaldia de les Preses. Té 44 anys i es dedica a la comercialització en empreses i hostaleria. Viu a les Preses i ha estat 4 anys regidor del consistori liderat per Pere Vila, que abandona la política. Diu que el que més li agrada del poble és la seva gent, el teixit associatiu i la vitalitat que hi ha en aquest sentit. De fet, és algú molt implicat en les entitats, com reconeix ell mateix, sobretot amb el futbol. No li agrada tant la falta d'habitatge que pateix el poble. Entre els seus objectius, si guanya les eleccions, hi ha cuidar el patrimoni del municipi.
La importància de cuidar tot el que tenim i de que aquest patrimoni que tenim nostre, doncs, poder-lo continuar, poder-lo mantenir i intentar de millorar-lo, perquè les Preses doncs, sigui doncs, un lloc amb molt de benestar, que la gent pugui viure molt bé.
Carles Ibáñez és el candidat a l'alcaldia de les Preses per Més a Prop les Preses. Té 49 anys, és nascut al municipi i viu al Pla de Vall. És cap de servei de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. En anteriors mandats ha estat 12 anys a l'Ajuntament assumint tasques com la de regidor d'Urbanisme o d'Esports. Entre les seves aficions destaca la muntanya, l'or i el món casteller. El que més li agrada del poble és la seva essència i el que menys, segons ell, la pèrdua de pes de les Preses com a municipi referent a la comarca. Diu que cal escoltar el poble i estar al costat de les entitats.
Ens presentem tot un equip i jo. Vale? Ens presentem perquè creiem que el municipi de les Preses ha de donar una volta de 180 graus. Vale? Nosaltres creiem que l'Ajuntament ha de treballar pel poble i no el poble ha de treballar per l'Ajuntament.
A les eleccions del 2019, Junts es va imposar amb una clara majoria absoluta la llista blanca d'Esquerra Republicana.
Josep Reig, de 58 anys, es presenta com a cap de llista de la candidatura Som Tortellà Esquerra Republicana a Cort Municipal per a les pròximes eleccions municipals. És músic de professió, però fa 4 anys que és l'alcalde del poble i anteriorment havia estat 8 anys de regidor. El que més li agrada de Tortellà és el seu caràcter com a poble. Diu que el fet d'estar apartat de les grans vies de comunicació té els seus inconvenients, però assegura que també té els seus avantatges. També li agrada la seva gent i la manera de fer. Per contra, lamenta que de vegades no es respecti la convivència entre els veïns. Assegura que la música és una de les aficions més fortes que té. Segons ell, aquesta és una candidatura continuista i, per tant, els principals objectius són acabar aquells projectes que no s'han pogut completar i seguir amb el manteniment del dia a dia.
Que el poble les coses funcionin, que hi hagi els serveis necessaris. Recordem que Tortellà és un poble que té un centre de dia, que és el que dona la gestió de la gent gran a tota la comarca. Tenim una escola que també dona servei a dos pobles, a Sales de Llerca i Tortellà, però nosaltres aquestes són els pals de paller doncs, de la gestió del dia a dia.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Deixem de banda la política, seguim repassant més temes d'aquest dimecres 24 de maig de 2023. En successos, el jutjat de Guàrdia de Girona ha acordat deixar en llibertat provisional al conductor que aquest dilluns conduïa begut i sense carnet i alhora també drogat, que va patir un accident a Ridaura on va morir el seu germà, un menor d'edat, veí de Montagut i Oix. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'arrestat ha passat aquest dimarts a disposició judicial i ha sortit en llibertat amb l'obligació de comparèixer sempre que sigui requerit. La causa està oberta per un delicte d'homicidi per imprudència i dos delictes contra la seguretat viària per haver conduït sense tenir carnet i per circular sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El jutjat de Girona traslladarà el cas al jutjat d'instrucció número 2 d'Olot, que és el que estava de guàrdia el dia dels fets. En cultura, l'Escola d'Art d'Olot s'imposa el primer encontre artístic internacional per a la prevenció de la violència masclista. Organitzat per l'ONG Medicus Mundi, ho han fet amb un mural de 30 metres sota el nom de Xi, que vol englobar tot el gènere femení.
Els alumnes del cicle mitjà de revestiment murals de l'Escola d'Art d'Olot han pintat un mural que vol reivindicar el dret a una vida lliure de violència de gènere. Una proposta artística que els alumnes han treballat durant tot el primer trimestre i que ha obtingut els seus resultats. L'ONG Medicus Mundi els ha atorgat el primer premi en un encontre artístic internacional per a la prevenció de la violència masclista. Una de les professores, Ruth Aissa, es mostra més que satisfeta del mural que han creat els seus alumnes.
En el concepte treballar era el dret de totes les dones de viure lliures de qualsevol tipus de violència, de la violència masclista, de la violència estamental, de la violència de gènere, de la violència social. Ens va ressonar molt poder treballar amb els nostres alumnes de grau mitjà de revestiments murals en aquest aspecte i amb aquest projecte, i vam llançar la nostra proposta titulada així.
El mural pintat pels alumnes de l'Escola d'Art està situat a la Ronda Paraires, al carrer de la Teixa d'Olot. Així, és una intervenció artística de gran format que té un sol objectiu: donar visibilitat a les necessitats d'algunes persones d'alliberar-se de l'opressió masclista, fent reflexionar els espectadors i prevenint la violència masclista i el dret a una vida lliure.
El concepte era, doncs, alliberar-nos de l'opressió de les violències masclistes. Així doncs, al centre del mural hi ha una dona que està en una posició que s'està arrencant una cinta. És una cinta groga on hi ha una frase feminista que diu: avui és el dia per alliberar-te de les violències masclistes, benvinguda a llibertat. Aleshores, aquesta idea es va generar de manera col·laborativa entre Medicos Mundi i els nostres alumnes.
El projecte dels estudiants del cicle mitjà de revestiments murals de l'Escola d'Art d'Olot també ha comptat amb la participació d'un artista internacional. Es tracta de la Dalal Midwali, un artista de Jordània i de renom internacional en l'art, que ha pintat un mural al costat dels de l'Escola d'Art i que vol defensar els mateixos drets.
Abans dels esports, parlem de la Garrotxa Volcanic Walking, que oferirà fins a 13 activitats diferents aquest proper cap de setmana. Enguany, una de les grans novetats és que els participants es podran beneficiar dels avantatges del rumbús, que facilitarà l'accessibilitat als visitants. Gerard Puigdemont.
Des d'aquest divendres i fins diumenge, la Garrotxa acull una nova edició del Garrotxa Volcanic Walking, inclòs els festivals de senderisme dels Pirineus. Enguany seran fins a 13 les propostes que es duran a terme per tota la comarca. Es podrà fer des d'un taller d'astronomia, barranquisme, visitar el romànic de la Vall de Bianya, una ruta per la Fageda de nit o visites als volcans de la comarca. En parla la gerent de Turisme Garrotxa, Torina Serra.
Com a novetat tenim, doncs, la volta a peu a la Garrotxa, l'etapa 10+1, aquesta, que a més inclou la possibilitat de que puguis deixar el vehicle i utilitzis rumbos, que és aquesta nova línia de bus que hem estrenat fa poc de les preses Olot-Santa Pau, i per tant podràs fer un tram caminant i després agafaries el bus per tornar al lloc d'inici on has deixat els vehicles.
En total hi haurà fins a 8 empreses de guiatge participant al festival, i els mateixos organitzadors destaquen la importància que la gent visiti la comarca a través de visites guiades. En parla la coordinadora de xarxa de senders itinerània, Adriana Ramon.
Primer, donar valor al guia, aquest fet de que no estem gens acostumats, però que és el d'anar a fer visita guiada i per tant descobrir racons i descobrir coses que tu no saps, o fins i tot pels nens, no? És una experiència diferent, perquè un guia tant et pot explicar temes de natura, però també et pot explicar coses que hagin passat en aquella zona que visites i curiositats que no coneixem, no?
Tothom qui ho vulgui es pot inscriure per a les diverses activitats a través del web garrotxavolcanicwalking.cat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Avui a la carpeta esportiva el protagonista és el pilot Martí Vayreda, que ha quedat subcampió de Catalunya de bicitrial. El garrotxí ha aconseguit aquest cap de setmana una meritòria segona posició, tot i la lesió al genoll. L'actual campió del món, Eloi Palau, ha defensat el títol i ha guanyat la competició. Ara Vayreda busca adaptar l'entrenament per reduir les molèsties al genoll al màxim.
El pilot Martí Vayreda no ha afrontat segurament una de les competicions més importants de la temporada a escala personal amb les millors condicions. Després d'estar 3 setmanes parat per unes inesperades molèsties al genoll i de començar un nou procés d'adaptació per, entre altres coses, ajustar la bicicleta a una nova posició per acomodar el genoll, el garrotxí s'ha proclamat subcampió de Catalunya aquest cap de setmana a Ripoll. Vayreda admet que hi ha arribat amb falta de confiança i que està content amb la segona posició.
La veritat és que no anaven gaires expectatives, no vaig decidir no anar amb expectatives per aviam com em notava també, perquè aquesta setmana vaig fer uns puges i baixes, algun entreno doncs em vaig notar superbé, en algun entreno no tant, no? Llavors no tenia expectatives, vaig anar allà simplement a fer-ho tan bé com podia, em vaig notar molt cansat, per tant vaig veure que seria una competició dura.
L'actual campió del món i defensor del títol català, Eloi Palau, ha sigut el vencedor de la prova. Vayreda celebra que la pluja respectés els participants perquè és un circuit, diu, molt fangós.
Esperàvem moltes pluges, allà a Ripoll és un lloc que és molt fangós, si plou, i per tant esperàvem que fos molt complicat. Ens va respectar bastant el temps, sí que estava una mica mullat, però no tant com esperàvem, per tant, molt contents per això també, perquè allà plovent amb el fang i tot plegat amb la moto és molt divertit, però amb la bici no ho és tant, saps?, perquè no pots ni pedalar.
El pilot Martí Vayreda lamenta que les molèsties al genoll hagin augmentat aquests últims dies, tot i que confia acabar la temporada sense problemes, malgrat tenir el menisc intern trencat. El garrotxí, això sí, no ha assegurat la seva presència a la propera cita al Campionat d'Espanya l'11 de juny. Vayreda se centra, de moment, en reduir la càrrega i adaptar l'entrenament per veure si les sensacions milloren.
I en bàsquet, el Club Bàsquet Olot acaba el curs com el millor equip garrotxí a la tercera catalana. La Vall d'en Bas s'acomiada com el segon millor conjunt de la comarca. Per altra banda, l'Escola Pia abandona la categoria després de quedar última a la Lliga i el Sant Joanenc intentarà evitar-ho en el play-out, que jugarà contra el Torelló al cap de setmana del 3 i 4 de juny.
La Vall d'en Bas ha portat el nom del bàsquet garrotxí a la primera catalana aquesta temporada. En tot cas, el desenllaç del curs a tercera catalana no ha sigut tan feliç per als clubs garrotxins. El Club Bàsquet Olot, que ha acabat la lliga regular en cinquena posició amb 10 derrotes, s'ha coronat com el millor equip garrotxí en aquesta categoria. El seu tècnic, Guido Sengherotti, ha destacat que no s'esperaven la bona campanya que han fet.
Per sobre les expectatives, ara fa principis de temporada, fa 10 mesos, t'estava explicant de que no sabíem què esperar-nos, de que l'objectiu era mantenir-nos, d'estar tranquils, d'això, i això ho hem aconseguit, però molt sobradament, fa 2 mesos que sabem que estem salvats, més o menys.
La diferència de nivell a tercera catalana s'ha fet evident en la darrera jornada de Lliga amb la derrota del Club Bàsquet Olot a casa contra el Guíxols, el líder, per gairebé 50 punts de diferència. Sengherotti, però, remarca l'esforç que han fet els olotins per adaptar-se a la categoria des de l'inici de temporada.
Ser conscients de que aquest equip té una entrega increïble, de que estan salvats des de fa 2 mesos i mig, que podríem haver-nos deixat anar, que podríem haver deixat de venir entrenaments, que podríem haver relaxat, etc, etc.
La Vall d'en Bas ha mantingut durant tota la temporada un nivell similar al dels olotins i han acabat la campanya també amb una desena de derrotes. El Sant Joanenc i l'Escola Pia, per la seva banda, no s'han acabat d'integrar a la categoria. Els jugadors de Sant Joan les Fonts intentaran quedar-se un any més a tercera catalana en el play-out previst al cap de setmana del 3 i 4 de juny contra el Torelló a partit únic. L'Escola Pia, amb només 3 victòries, ha descendit matemàticament.
Tu decideixes qui governarà el teu municipi. Nosaltres et mostrem totes les opcions. Ràdio Olot i Olot Televisió copsen el pols de les eleccions municipals 2023. Cada dia, els candidats seuen davant dels nostres micròfons per explicar i confrontar idees. Les eleccions municipals es viuen a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ara i sempre, som informació. Aquest dimecres, a partir de 2:15 del migdia, entrevista a Josep Quintana, d'Esquerra Republicana de Catalunya, a Olot. A partir de 7:45 del vespre, el debat de Sant Joan les Fonts. I a les 8 del vespre, entrevista a Tavi Casadevall, de Junts per Maià de Montcal.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 24 de maig de 2023. Més informació a partir de les 3 de la tarda amb el butlletí informatiu i minut a minut a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.